Tenim un programa més de Minut de Ciència avui, que és dijous, i a més amb molt bona notícia, i és que tant la Nicole com la Carme són nosaltres. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Bon dia a tots.
Carme, jo t'he anunciat que avui no venies, que avui ja eres trotant el món. Ja ha estat això?
No l'he deixat marxar.
No l'has deixat afegir, eh?
Ah, senyor, tinc poques ganes d'anar-me'n.
Encara no has començat les vacances, idò. Però les començaràs, i després vos tornaré, ens quedarem amb en Nicole només.
Sí.
Bé, Nicole, benvinguda també, que ja fa un parell de setmanes que no... Mesos?
Mesos, sí. És l'estiu actiu amb nets i família, però ara torno, ja està.
Molt bé.
La tranquil·litat després de l'estiu, i amb... encantada de tornar, perquè me faltava, venir aquí.
I a nosaltres també. I la bona notícia, perquè sou totes dues, i a més amb un tema avui, per mi, fantàstic. No, Carme? Bueno, que no comences tu avui.
Sí, parlem del plaer.
Després ja parlaràs
tu de les addiccions.
Bueno,
de molt de plaer, d'excés de plaer.
I de l'excés, sí. No, jo parlaré del plaer, definició de plaer, pur i simple. Llavors... vaig anar al diccionari català, valencià, balear, i he mirat què deia. I diu que el plaer és la viva satisfacció dels sentits o de l'esperit. Allò que causa aquesta satisfacció. Després va tenir interseccions, fer plaer a algú, donar-li satisfacció fent-li un favor o obsequi, o una altra cosa, el que ve posa una altra cosa.
Ho posa així? Oh, sí. Que correcte, no?
Sí, sí.
Hi ha moltes maneres de donar plaer.
A plaer. A gust, a comoditat, amb benestar.
Si està a plaer. No?
Si
m'he quedat a plaer.
Mal a plaer.
I mal a plaer, també.
A disgust, amb incomoditat, és quan no entens. I després posem una sèrie de dites, i he agafat una que m'ha agradat. Diu, plaer en coa no és ple. Vol dir que no convé engrescar-se en coses plaents però que porten conseqüències desagradables. I jo afegeix que un plaer que no comporta benestar no és un plaer.
Clar.
I no estàs bé, no és... I llavors he anat en el diccionari de filosofia d'en Ferreter i Mora. I diu que... Bueno, a part de molt d'aquests, per molt i se n'enreda.
La seva feina, filosofa,
consisteix, diu, a una espècie d'eufòria del cos o de la ment, cert tipus d'experiències entre les quals sobresurt l'agrat. El contrari del plaer no seria el dolor, sinó el desagrat. Moltes vegades se diu... plaer i dolor, i no, al contrari, no és el dolor. Inclús, mirant aquest article, que és llarguíssim, aquesta entrada del diccionari, parla de si se pot tenir al mateix temps plaer i dolor,
sí.
I evidentment sí, però té unes altres, provoca unes altres connexions neuronals, no està lligat. En canvi, la satisfacció sí, clar. Si està lligada. Pel que han dit, el plaer és un sentiment positiu que ens pot experimentar a nivell físic, mental o espiritual, i està associat a la felicitat, al benestar o a la satisfacció. Així sentim plaer quan assaborim un plat que ens agrada, quan estudiem un tema que ens apassiona, o quan tenim una activitat entretinguda. Per exemple, ara ja el tinc plaer perquè penso que estic bé i m'estàveu escoltant i que sí, està molt bé. Bé, el plaer és un motor vital, una eina per l'espècie per sobreviure. En realitat estem dissenyats per viure bé. Les nostres motivacions bàsiques per anar-les a cercar estan basades en el plaer. De vegades feim tonteries i en lloc de viure bé i seguint les nostres inclinacions al plaer, ens despistem i comencem a fer tonteries que ens fan estar malament i tenim gelories i ens enfadem i fem coses d'aquestes que no van bé. Moltes experiències de la nostra vida activen en el nostre cervell una espècie de botó de recompenses. Tal com assenyala en David Linden, que és professor de neurociència a l'Escola Universitària de Medicina Johns Hopkins. Diu que l'evolució ens ha cablejat perquè sentim plaer amb una gran varietat d'accions, des de meditar, menjar xocolata, ajudar un amic. Aquest plaer en fer un grup existeix, també és de supervivència de l'espècie. Moltes vegades passes l'altre dia a Nicole, me va donar un menjar boníssim.
Un tàper.
En un tàper, que jo aquest dia, quan el menjava, pues, estava molt bo, el saborejava, i te fa sentir un vincle, fa societat, això, que és important per uns animals com nostres. El nostre cervell cerca recompenses. L'orgasme, el ball, ser generosos, activen senyals neuronals que convergeixen en un petit grup d'àrees cerebrals interconnectades a prop de la base del cervell. I són aquests petits grups, que la Nicole ja ens parlarà molt d'aquests,
que no és l'experta,
aquest petit grup de neurones, els que conformen el circuit de recompenses on els humans experimentem el plaer i cerquem i fem activitats. Després aquí entra l'experiència, la memòria, i anant cercant aquesta situació que ens dona benestar, que ens dona plaer, pel que a mi moltes vegades ens perdem, però bueno. Això passa també amb els animals. L'ésser humà comparteix amb la resta de mamífers aquests circuits consagrats a l'hedonisme. De totes maneres, en el nostre cas, som una mica més complexos, perquè s'entremesclen amb altres regions cerebrals implicades en la presa de decisions, planificacions, emocions, memòria. Tenim el plaer d'aprendre, el plaer de descobrir, de fer una cosa ben feta. Quan fem una cosa ben feta que sabem fer, ens sentim molt bé, ens sentim content d'haver-la feta. I bueno, aquí posava que això ens separava dels altres mamífers, però jo crec que els altres mamífers també tenen aquest tipus de... els agrada fer una cosa ben feta i tothom... Vaig veure, que no sé si és bueno o no, que sempre s'ha dit la música brand de les fieres i tot això, un d'aquests vídeos de YouTube, hi havia vaquetes, tot ple de vaquetes, cada una en el seu, tac-tac, menjant la seva herba. Baixar surt un senyor, una cadireta, i se posa a tocar el violí. No sé si era un muntatge o no, però les vaquetes van anar i se van anar provant, apropant a on estava el senyor amb el violí. Els agradava aquesta música.
Bueno, les gallines, si poses música, fan més ous. És a dir, que hi ha una percepció de la... de la música i reaccionen, no? I és que... bueno...
I és el,
que no
és el
som els únics, no som tan especials,
no som tan especials.
Humans, eh?
La nostra organització és de mamífer i ja està.
Segons el Rafael Maldonado, que és catedràtic de farmacologia a l'Universitat Pompeu Fabra, expert en addiccions, la nostra conducta ve determinada per dues estructures. Això me diràs tu més si és verona, perquè jo no ho sé. La subcortical, que ens empeny cap a conductes més racionals, i el sistema límbic, que ho fa cap als més instintius.
Sí, sí, sí.
El sistema límbic s'encarrega de que es realitzin accions com menjar, reproduir-nos, bàsiques per l'espècie. Quan aquestes conductes es produeixen, es segreguen en el cervell una sèrie de neurotransmissors que provoquen la sensació de plaer.
Sí, la dopamina. Aquí tenim la dopamina.
I es dirigeix la conducta per aconseguir-la. De fet, aquí també se fa un aprenentatge. A partir de, podríem dir, de plaers bàsics, anem aprenent estimular, diguéssim, aquest botó de les recompenses
amb
altres accions.
No, perquè tenim un centre de plaer, com tots els altres mamífers, no sé els insectes, però segurament tindran alguna cosa organitzada.
Alguna cosa semblant.
Clar, perquè si menjar no ens dona gust, o tenir relacions sexuals no ens dona gust, o beure no ens dona gust, o estar en societat no ens dona gust, no el faríem. Perquè d'entrada, si no ens dona plaer, no el fem. Hi ha moltes coses que no fem perquè les trobem anodines, sense cap interès. Per tant, per assegurar el manteniment de l'espècie i el manteniment de cada individu, tenim aquest centre de plaer. I menjant, per tant, un nen petit, hi ha nens petits nounats que no tenen plaer de menjar i no mengen, i és complicadíssim. O uns no tenen plaer de descobrir les coses noves. Per tant, no van a intentar a caminar, a gatejar, a jugar,
no,
perquè no les dona plaer provar i experimentar que ho aconsegueixen.
Bé, en Linden aquest diu, el plaer és una brúixola que ens guia.
Sí, totalment. Assegura la vida i la reproducció de l'espècie.
Ja ho he dit. Estem dissenyats per viure bé i estar contents, per fer les coses...
Sí, sí, la felicitat.
Estar feliços. Bé, la funció de la dopamina, el paper de la dopamina en aquest procés l'explicaràs moltíssim més bé millor. I tot està mescat amb això. I seguint amb en Maldonado, les tres situacions que activen aquest botó del plaer són el sexe, el menjar i les relacions socials, bàsicament.
I beure.
I beure. Aquest circuit de recompensa basat en bona mida, està basat en bona mida per la dopamina, ha seguit una evolució, s'ha afinat durant el temps de l'evolució i ho podem activar amb accions com el deport, la meditació, l'art. Ja podem activar aquest botó del plaer, no simplement en les pulsions bàsiques de supervivència, sinó que ja ens estem més estesos. I podem aconseguir plaer en moltes coses.
La lectura.
Aquí I la lectura, i bueno, és que aquí podem posar tot el que ens agradi. Ballar,
sí, música, tot. Dir que ara tothom ha de pensar, començar a fer llistes. I segons l'època de l'any, ara arribarem a l'època dels bolets, bueno, molta gent s'animarà, dic bolets, ja hi ha cercadors de bolets que han sortit a casa.
Ja no ho crec. No és una mala idea, ara que mos escolten i que estan parlant d'això, fer una llista, perquè després la millor quan la veu pensa, i quantes d'aquestes coses faig jo voluntàriament, perquè la millor no hauria de fer alguna més, no?
Sí, sí, no, o al revés, una cosa que els agrada molt, per exemple, organitzar un ram de flors per casa, o fer un pastís molt bon que... per casa.
I després, quant de temps fa que no ho faig? Vinga, avui m'hi posaré. Fes la vostra llista.
Arribaran bunyols, que la gent no tingui peresa de fer coses, perquè després tenen el plaer d'haver-lo fet. I la recompensa del plaer per al cap i l'organisme és essencial.
Sí, no, i a més, me'n recordo una vegada que estava una mica baixa i hi havia un amic d'en Jaume que era psicoanalista, i dic, ai, Ramon, estic una mica baixa. I me diu, estima. I l'únic que me deia era estima. I realment, quan posava, perquè estimació no és només a les persones, és a lo que fas, a lo que mires, era mano de santo.
Sí.
En poc vaig començar a fer i, clar, les coses te comencen a agradar, ja veus les coses d'una altra manera, està bé. Aquesta mateixa estimació és el botó del plaer, és una font de plaer.
I evites depressions, evites moltes coses.
I després hi ha recompenses impredecibles. Conjugar i arriscar, perquè què no es diria? Malgrat no guanyis al final, ens agrada aquesta incertidumbre. O un més que altres. Tenir... Sabeu que pel cervell la incertidumbre és en si mateixa una bona recompensa. No el guanyar, com podria aparèixer, sinó aquesta...
El risc, la novetat.
El risc, la novetat, la incertidumbre, què passarà? Passarà això, passarà...
Crec que es diu incertesa.
Sí, sí, la incertesa estaria millor dit, tens raó. Sabeu que pot ser que sigui ancestralment un atribut molt útil evolutivament per empènyer cap a empreses del risc i d'alta recompensa.
Sí. Per això que deia del petit que no sap caminar, que es comença a posar dret i cau, clar, si no té recompensa, diu, mira, he posat les cametes un poc rectes i caigut, no he caminat, però ja està content perquè ha agafat el risc i ha vist que, bueno, comença a evolucionar.
Pot ser que no.
I vol repetir, és això l'interès, que com li dona plaer, vol repetir. I amb això, segueix provant, i un dia ja està, camina.
Sí, per aquí jo crec que, com en les addiccions, jo crec que amb aquesta incertidumbre, que m'agrada, no, que m'has dit,
incertesa,
ens hem passat perquè molt de la nostra base econòmica està basada en aquesta incertesa. És el lloc de la bossa, pujant i baixant, que ja se converteix en un fi en si mateix i ja no és tant un funcionament real de l'economia, sinó...
I els jocs, les cases de jocs, que ja hem vist
i
que
n'hi ha... I la ludopatia.
A tots els pobles de Mallorca quasi hi ha una casa de jocs, per internet el mateix, etcètera. És dir, que l'incertesa crea addicció en situacions. Parlarem de les addiccions més endavant.
Parlarem més endavant. Sí. I podries començar a parlar ara de l'efecte de la dopamina, sí, les hormones...
Clar, perquè tot això té una base científica i
sí, una base fisiològica.
Física, sí.
Ja hem dit que estem organitzats per tenir plaer.
Sí, a tu t'agrada molt ballar, però la base és una base neurològica per la qual t'agrada tant ballar.
Vinga, va.
I també algunes persones ballen millor que amb altres. T'agrada més amb algunes persones ballar que amb altres. Bueno, sí, el plaer, com molts aspectes del nostre cos, se basa en unes molècules específiques localitzades a circuits neuronals en el cervell. Ja hem dit que hi ha la dopamina com a neurotransmissor principal. N'hi ha d'altres, no entrarem en detall perquè és un poc complexa, però d'entrada tenim circuits que s'activen, que alliberen dopamina quan tenim plaer. Ja hem dit per què hem de tenir plaer, per assegurar la nostra existència i la reproducció, el manteniment de l'espècie humana, però també tenim plaers, diríem, per anar a investigar nous aspectes, etc. Bueno. La dopamina, per què parlem de la dopamina? Pues, perquè és el neurotransmissor principal d'aquests circuits. Hem descobert, gràcies a les rates, aquestes zones de plaer, perquè conceptualment no existia aquest concepte de que el nostre cervell tenia una zona de plaer.
Ben concretes, a més.
Sí, sí. És dir, que al laboratori el que fem, i jo crec que un dia hauríem de fer un monument a les rates, per tota la ciència que permet... I, bueno. Per tant, per estudiar aquesta zona de plaer, per descobrir-la i estudiar-la després, i amb quines altres zones cerebrals estan connectades, perquè evidentment el cervell és una xarxa de circuits neuronals interconnectats entre si, posem uns electrodes a la rata, però són uns electrodes que tenen, són dobles electrodes. Un és que registra l'activitat elèctrica de la zona, veure si les neurones funcionen més o menys, o a nivell fisiològic basal. I també tenim un electrode per administrar substàncies. Perquè, clar, no sabem com donar un plaer a la rata, o si no, enmig de relacions sexuals no podem registrar l'activitat cerebral, etc. Per tant, la rata està en un entorn ben calenteta, ben cuidada, lliure accés a menjar, a beguda i tot, ben cuidada, i li administrem, doncs, per exemple, una droga. I la rata té... L'administració està controlada a través d'una palanca petita que la rata pizza se'n vol més. Pues ja està, aquí tenim el model bàsic per estudiar el centre de plaer i, evidentment, si vol repetir l'administració, pues és que estem, activem el centre de plaer, podem posar un altre electrode per registrar la dopamina, registrem l'activitat elèctrica, hem dit, hi ha més activitat elèctrica quan s'administra, per exemple, un poc de cocaïna, i també podem mesurar si hi ha més dopamina. És a dir, això és, diríem, és el model clàssic al laboratori.
I en aquest cas no, la rata no s'oblida dels altres estímuls.
Bueno, ara vindrem, clar, té conseqüència tot això. Però si té un poc de cocaïna, no és addicte a la cocaïna. És a dir, que volem que, per exemple, se pot administrar cocaïna, dosi baixa, i ella vol repetir, passa la poteta, pitja la palanca i s'autoadministra a la zona de plaer aquesta cocaïna, ben contenta. Però si li tanquem l'accés aquesta cocaïna, pitja la palanca, no li surt cocaïna al cervell, pues ja està, sap que no... No sé de res, sap, no sé de res, i no és addicte a la cocaïna.
Perquè vosaltres controleu que no ho sigui. No,
bueno,
no...
si volem estudiar els efectes a nivell del cervell, dels circuits neuronals, de l'addicció, pues la deixem ser addicta. I mirem els circuits neuronals afectats, etc., etc., i el comportament de la rata, el que deia Carme, si té un comportament habitual de menjar, de beure, de sociabilitat, de reproducció sexual. I veiem si s'alteren o no.
Però si no estàveu mirant l'addicció, no estàveu estudiant l'addicció, no deixeu que arribi en aquesta
addicció. No, en absolut. Ja he estat contenta perquè ha pres un poc de cocaïna i ja està. El mateix amb nicotina, bueno, ja podem fer llista de substàncies, no? Ecstasi, el que sigui, no? És a dir, que quan hi ha noves drogues de disseny que apareixen a les discoteques d'Ibiza, per exemple, que molt sovint des del primer lloc on apareixen a Espanya, pues se proven i ja està, coses així. Però això és el model al laboratori, model experimental. I per què hi ha aquesta dopamina? Pues, perquè és el neurotransmissor principal del circuit de plaer, de recompensa. És a dir, tenim unes neurones que quan reben, per exemple, la cocaïna, trobem més dopamina a la sinapsi. Provoquen que hi hagi més dopamina a la sinapsi. Com hi ha més dopamina a la sinapsi, activen més temps i amb nombre més elevat les neurones que reben la senyal de dopamina. Per tant, tens una excitació molt més important de tot el circuit de plaer. Per exemple, si parlem d'heroïna, que és la droga que provoca més addicció i més perillosa perquè entre la dosi que fa efecte de plaer i la dosi mortal és de 1 a 5. I com l'heroïna, molt sovint no la trobes al farmacèutic, a la farmàcia, sinó la compres de forma il·legal, no saps realment la dosi que compres. Per tant, realment, és un risc enorme d'entrada d'això. I després...
Però de fet, és molt gran l'addicció que crea, perquè te fiques dins una ruleta russa i l'acceptes de totes les maneres, passi el que passi.
L'heroïna, el que estudis amb la rata, evidentment no es fan experiments ni amb micos ni amb humans, però la rata, l'heroïna... provoca un augment 200 vegades del nivell de dopamina fisiològic per un plaer fisiològic. 200 vegades, i realment és una bomba d'hiperexcitació. Evidentment que danya neurones, evidentment no només aquest circuit, sinó altres circuits interconnectats amb el circuit de plaer, a nivell cortical, evidentment, tot el de l'atenció, tota la memòria, tot això comença a estar alterat. I he dit el risc, a més, que la dosi efectiva per tenir plaer i la dosi mortal és 5 vegades. Per tant...
I ara estava pensant, quan parlaves, que tornàvem allà de plaer on cua no és plaer, algunes addiccions ja surten, el resultat ja no és aquest benestar.
No, és momentani.
És només el primer punt. I llavors jo crec que ja no es pot considerar com a plaer, sinó com a excitació màxima, no sé si hauria de posar una altra paraula.
Bueno, no. Evidentment les drogues, perquè és una droga, perquè com definim una droga? Pues, hi ha les drogues, diríem, químiques i diríem les drogues socials, les xarxes, etc. Les drogues químiques, que són les més fàcils d'estudiar amb rates, per tant hi ha més dades amb
Instagram
cocaïna.
No és fàcil sí, estudiar.
Instagram és el més addictiu com a xarxa. Clar, són drogues perquè van
en aquests centres.
Als aquests centres. Clar, jo deia...
Però el resultat no és aquell benestar del que parlàvem al principi, és una sobreexcitació, o sigui, no ho sé.
Per exemple, relacions sexuals, pots tenir també un plaer més o menys intens, és a dir que plaers fisiològics que estem programats per tenir-los, per assegurar la, diríem, el manteniment de l'espècie i la continuïtat en reproducció. Per exemple, prens una copa de vi, tens un plaer més o menys intens. Menges una cosa bona, tens un plaer més o menys intens. Per tant, aquí, amb la cocaïna, si saps molt de bioquímica i de farmacologia, i aquí ja sé que és incorrecte el que diré per la prohibició de les drogues, però pots tenir un plaer sense addicció. És a dir, que el punt és no arribar a l'addicció.
Evidentment,
amb heroïna és pràcticament impossible, és molt difícil, perquè he dit multiplicar per 200 vegades la quantitat de dopamina que s'accelera. Clar, és com si el cotxe ha d'anar a 80 per hora multiplicat per 200 la velocitat del cotxe. És exactament això. Les neurones van a un ritme infernal, tots els circuits estan hiperactius i, evidentment, fa molt de mal a neurones, a circuits i, evidentment, a tot l'estat de les persones.
En això em referia, que evidentment, que no ho sé, jo demano, l'excitació en aquest punt del plaer és enorme i per això cerques l'heroïna, però a dintre del resultat no sé si està aquest benestar.
No, però l'alcohol és una droga. L'alcohol o la cafeïna és una droga, però clar.
No, jo me'n refereixo que no, és que ja tens com a l'heroïna, que ja no dona. O de vegades que no es demana molt. Les relacions sexuals, una de les coses que tens després també és un benestar. Te sents bé després d'haver tingut la pujada, diríem. Li passa el mateix en els violadors?
No, o la gent addicta al sexe, el mateix.
O la gent addicta al sexe.
Clar, o a menjar.
Té aquest benestar final o no el té i per això està cercant. No ho sé, jo demano.
L'alcohol, el que s'ha vist a nivell d'estudis científics, que amb l'alcohol el nivell de dopamina el pots modular molt bé segons com prens l'alcohol, el que deia. Un got de vi, un whisky de tant en tant, per a la gent que li agrada el whisky, etc. Per tant, la quantitat de dopamina, és a dir, la senyal augmentada que dones dintre del circuit de recompensa, varia entre un 40 i un 360%.
Bueno.
Clar, amb 40 no tens addicció, entens? Fas un bon dinar, un bon sopar, etc. Prens una copa amb uns amics, però clar, ja està, tens el plaer controlat i satisfactori. Si t'emborratxes com una mona cada 2x3, pues estàs amb addicció, és l'alcoholisme. Per tant, amb les drogues tenim aquesta situació, que evidentment hi ha drogues molt més addictives que les altres. La primera, ja he dit, és l'heroïna, després és la cocaïna, la nicotina, és a dir, el tabac, els barbitúrics, i l'últim és l'alcohol, amb aquest estudiant, aquest 5. Evidentment, tenim l'èxtasi, tenim moltes més altres. Per tant, depèn de la quantitat que prens i la quantitat de dopamina que provoques.
I llavors podria ser que quan ja estàs molt, t'oblides de les altres, no menges, no tens relacions sexuals, per ell com si no existís.
Això és el punt, Això és el punt.
Dopamina perquè vagi en els altres circuits.
Bueno, perquè justament la percepció de plaer que te dona la cocaïna, prenem, perquè és una, hi ha un estudi europeu que es fa, que s'ha fet, i les dades de 2019 mostra que evident l'heroïna ha baixat moltíssim, però la cocaïna està encara molt present, junt amb altres drogues. El plaer, perdó. Clar, la cocaïna està molt present a les Illes Balears, a Barcelona, i hi ha llocs...
Com això impides que tinguis plaer d'altres coses.
La gent dependent de cocaïna addicta, farem diferències entre dependència i addicció. L'addicció a la cocaïna fa que tu prenguis cocaïna de forma repetida, busques prendre cocaïna i evident t'altera tot el comportament humà que tens, perquè clar, l'efecte que te fa la cocaïna de forma regular, tan freqüent, és tan fort que evidentment no busques el plaer de menjar un bon plat a casa, que ja no té punt de comparació. Ni fer vida social amb els amics, ni sortir a la plaça o anar a veure la veïna o el veí, parlar de futbol o que sigui, ja no té cap interès. L'interès baixa moltíssim davant l'intensitat del plaer, això. Amb les addiccions és això, hem viscut tu i jo, ja ha desaparegut, però l'època de la heroïna...
Va ser terrible.
Era terrible, se va afegir evidentment el sida,
va ser terrible.
I clar, la gent no menjava, estava aïllada, magres, ni disfrutaven de prendre una dutxa, de fer bon olor, res, un abandono total de la persona i una búsqueda intensa amb tots els medis possibles per aconseguir-lo, és a dir, des de robament, violència, etc., per obtenir més heroïna.
Era com si haguessin perdut el món de vista, no existia.
Exacte,
no existia,
però aquest comportament totalment alterat el veiem amb una droga totalment tolerada i bastant promocionada a nivell social, que és l'alcohol. Tots els casos de violència en les parelles, o amb els nens, o amb la societat i tot això, evidentment que provoca l'alcohol, perquè canvia el patró de comportament. La gent prefereix beure que menjar, o que fer vida social, que tenir relacions sexuals, o si les té són violentes, és...
Llavors, Nico, la diferència entre... com era això? Addicte o...
I dependència.
Dependent.
Sí, això és molt important.
Quina
perquè,
és exactament?
Perquè molts textos, jo he revisat un poc el que està penjat a internet i textos de diaris i de gent que s'atribueix coneixements i molts estan mal redactats. No podem confondre dependència i addicció. És a dir, que quan parlem de drogues, hem citat aquestes 5, hi ha evidentment... també totes les drogues sintètiques i després que no són productes químics, sinó evidentment són de xarxa, etc. Hem dit que Instagram és el més addictiu de totes les relacions socials. L'addicció és quan tens un comportament personal totalment alterat que desplaça l'interès per als plaers fisiològics cap a l'obtenció de la droga. I ja hem explicat el cas de l'heroïna, que és el cas extrem, però tens tot el demés, no? És a dir, tens el joc, tens tot el que hi ha darrere. No? La dependència, no, som tots dependents, I per sort, nosaltres dues tenim la dependència de venir a la ràdio. Perquè ens produeix un plaer, estem contentes, l'organitzem, ens veiem, fem xarxa d'espèces, apoyant-se, hi ha gent que ens en parla, és una dependència. Per exemple,
i aquest
el cafè.
Reconeixement produeix plaer.
Sí, plaer, i les crítiques també. Molt bé. I mira, això l'hauria de canviar, o això va bé, això no va bé. Per exemple, prendre un cafè al matí a primera hora, hi ha gent que per aixecar-se necessita un cafè, si no, no es desperta. Pues és una dependència, no és una addicció. Jo prenc un cafè després de dinar a migdia. Si no el prenc, la digestió, no sé què, no estic...
No és de exemple.
Però no exacte. Canvies patrons de la teva vida, no canviaràs de fer, no deixaràs de fer coses, en faràs nosaltres no. Només perquè no has pogut prendre aquell que
fas. I en pots prescindir, uh-huh. En pots prescindir, te trobaràs dos o tres dies un poc de malestar, o la gent, per exemple, que acostuma a anar a caminar a final de tarda, pues sí, sí, li produeix plaer, etc, etc. És una dependència, perquè sí, si, no
no
fa, si no el fa, està un poc incòmoda. Si no el fa, no. Però no és un addicte. No, no, no trencarà, no se posarà a barallar amb tothom perquè no, no, no pot sortir. És dir, la dependència és això. Ara, les drogues creen dependència, evidentment, perquè vols repetir, és dir, vols repetir l'ús de la droga en cerques per tot, i evidentment aquí quan deixes de prendre la droga tens un quadre d'abstinència que no té res a veure. El quadre d'abstinència és terrible. És dir, jo crec que la pròxima setmana podem parlar més en detall de tots aquests aspectes, però no hem de confondre, sobretot, la dependència. Tots tenim dependència. Tinc dependència de veure el nòvio.
La patatilla.
Ah, sí, sí, ah, sí, jo,
ara
jo,
parlàvem
jo.
De patatilla.
Tinc, no sóc addicte, tinc dependència. Quan fa bon temps, quan comença a fer calor, m'encanta anar a Sant Vicent, prendre un palo, amb sifon, per favor, i patatilles. M'encanten les patatilles. I clar, això és una dependència. I després pintar-me les ungles dels peus de colorins. Això és, bueno, i estic molt més contenta si el faig. Bueno, si no el faig, no passarà res. Bueno, no tindré aquest plaer i me faltarà un poc l'ambient d'estiu. Jo trobo que l'ambient d'estiu, bueno, va
lligar.
De patatilles. L'hivern no prenc patatilles. Pues, és això, dependència associada. I és indispensable, perquè si no, necessitem aquestes rutines que ens donen plaer. Si no, no podríem estar integrats en un grup social, un grup familiar, crear relacions.
Sí. Suposo, no ho sé, demà hi deu venir vells i està clara, està ben definida la línia entre dependència i addicció.
Sí. Que em pots prescindir.
Perquè fins a on...
L'addicció te fa mal a nivell físic i psicològic. És a dir, que t'altera totalment el teu cos, tant a nivell físic com mental.
I no pots tenir plaer amb altres coses?
Bueno, els tens, sí, però no ten, perds interès, sobretot.
Sí,
perds interès per altres coses. Però hi ha una gradació d'addiccions, evidentment. No és de zero que no tens addicció. Això, per exemple, a Instagram, fins que tens addicció màxima a Instagram, tens una...
A graus, clar.
Un graus, entens? Per tant, i no en pots prescindir. I si te forcen a prescindir d'això... Pues clar, el que deia el quadre d'abstinència, és a dir, que la gent, ja ha vist el quadre d'abstinència d'alcoholisme, és terrible, les crisis, bueno, i no sé si molta gent n'ha vist, com de fumar, pues la gent pot fumar un cigaret de tant en tant, és dependent per això, després de dinar, uns moments, sempre que són els mateixos, tens dependència, mira, me fumaria un cigaret. Però clar, la gent que fuma dos paquets cada dia... Pues ja és addicció. I si no el té, bueno, el comportament és agressiu, se posa malalt, etc, etc. Per tant, sí, no ho dic perquè molt sovint hi ha confusió entre dependència i addicció. La dependència és necessària per la vida social que fem, la vida personal que fem. Un que s'acostuma a llegir abans d'anar a dormir té dependència al llibre. Bueno, no passa res si deixa de llegir uns dies. Li faltarà, no se dormirà tan fàcilment, o un que escolta música, o un que té relacions sexuals amb els de dormir, i no dorm tan bé. Però no per això té alteracions de comportament i va cercar a casa del veí, si el veí li pot assegurar una relació sexual perquè a casa...
O un llibre, que t'has quedat sense llibre. Obris la casa del veí.
Molt bé. Bé, i me sembla superinteressant aquí el tema d'avui. Què farem? El continuarem la setmana que ve?
Sí,
no el tanquem aquí?
No, sí, perquè jo crec que és prou important per parlar...
Sí. Sobretot de les, les tecnologies amb Instagram, i que la gent no és molt conscient.
Estudis,
comença a haver-hi estudis. I també consells. Ho dic perquè ara que l'estiu ha passat amb tots els estímuls i tot això, tornem a la vida més de rutina, sobretot els joves, a l'institut o a l'escola, i jo crec que és important centrar bé els conceptes i, bueno, intentar actuar si s'ha d'actuar.
Fantàstic, i doncs, dijous de la setmana que ve.
Sí, i l'altre dijous, Pep Siquien ens parlarà de bolets.
Ah, ja s'haurà tornat la temporada. Nicole i Carme, moltes gràcies, bona setmana, fins aviat.
Gràcies a tot.
A Ràdio Pollença t'ho contant tot, fil per randa, el magazín dels matins a la Ràdio Municipal.
Els programes, les entrevistes i les seccions de la setmana es pot tornar a escoltar a radiopollença.net, entre la secció d'àudios i posa't al dia.